Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, doncs a la tercera hora del Sant Cugat a fons dels divendres ja sabeu que parlem de cinema, ho fem en companyia de l'Àngel Comas. Benvingut, molt bon
Hola,
dia.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, a més divendres, sempre estem bé els divendres.
Els divendres?
Sí, sí, estem mentalment preparats.
Fa bastantres, no?
Això diuen.
I això què vol dir?
No ho sé.
No ho sé, no ho sé.
Aquesta és la cançó que s'esposa als nens,
és,
no?
És com els dijous que, no, és com els dijous que hi ha paella, els divendres fa bastantres, oi que sí?
Sí, sí, això diu la cançó. Eva, bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui què, moltes estrenes o no?
Doncs tenim tres estrenes en els cinemes de Sant Cugat.
Està bé, tres estrenes, eh? A més, sí, sí. Importants, eh?
Ah, sí?
Sí.
Sí, i a més, bastant protagonisme dels biopics. Però comencem, en aquest cas, amb Capitán América Civil War, que podrem anar a veure a Yelmo i a Cinesa.
Buck, ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sara. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos.
Te busca la ley.
Ya no me dedico a eso.
La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto.
Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión.
Àngel, Capitán América Civil War, aquí ens han tornat a fer un lío amb els títols, en castellà i en anglès.
Per què? Com es diu?
Es diu Capitán América Civil War. Capitán América, haurien de posar Guerra Civil, però sí. No han posat Guerra Civil.
I què han posat?
Civil War.
Ah, mira.
Mira, en anglès.
Ja, ho han deixat en anglès.
I s'han quedat tan amples.
Jo no l'he vist aquesta, el de Capitán América, però aquest personatge, als que ens agrada el bàsquet, és el nom que se li aplica a un jugador del Barça, el Dolman. Justin Dolman li diu un Capitán América, perquè realment la cara del Justin Dolman, que és un tio que és molt irregular aquest any, però que no, que és el salvador del Barça.
No, és com l'equip, eh?
Sí, no, però és el salvador del Barça en molts partits. El Capitán América també salva Amèrica. I, curiosament, la cara s'hi sembla molt, la d'en Justin Dolman, amb el personatge aquest dels còmics. El Capitán América és de Marvel, que és la competència de DC Comics, i entre els dos són els que creen aquests superherois tipus Capitán América, que va sortir, no ho oblidem, en plena Segona Guerra Mundial com a còmic. Després van fer una pel·lícula en 40 i tants, una pel·lícula de sèrie B, com els feien aleshores, d'aventures, molt naïf, molt simple, molt poc sofisticada, i llavors va desaparèixer, va sortir a la televisió, i després han començat a fer sèries d'aquestes més cares, en les que els actors no tenen massa importància, però sí que ho tenen els efectes especials, els decorats i totes aquestes coses. Aquesta és la rèplica de la Marvel a totes aquestes pel·lícules de superherois que estan sortint ara. És una pel·lícula per als fans de Capitán América, que no sé si tu, Eva, ho ets.
No ho soc pas.
Doncs no saps el que et perds, eh?
Doncs mira, doncs efectivament és aquesta tercera entrega del Capità Amèrica, i en aquesta situació que ens planteja la pel·lícula, doncs quedaran dividits los Vengadores, quedaran dividits entre el que pensen uns i el que pensen els altres sobre la situació que es desenvolupa en el film. Que tenim com a actors el Chris Evans, el Robert Downey Jr., que personalment em posa dels nervis, no sé si a tu, Àngel.
No el reconec ara.
La Scarlett Johansson, també una cara coneguda del nostre cinema, que és el Daniel Brühl, i Elizabeth Olsen, que és germana de les gemeles Olsen, que hem de dir que l'Elizabeth Olsen sí que sap actuar. Ja. Aquesta noia sí que ho fa bé.
I el Daniel Brühl també. Era veiteu a Gràcia, no, el Daniel Brühl?
Sí, no? Vivia...
Sí, no coneixies de Gràcia.
Ho vas dir tu.
Anava a comprar
una... No surt gaire per allà.
No, anava a comprar una tenda ecològica de Gràcia. No l'havies trobat?
Ui, n'hi ha moltes. Botigues ecològiques de Gràcia? Un fotimer.
És el barri ecològic per excel·lència. El Daniel Brühl és un home que realment és molt curiós, perquè és alemany d'origen. Va fer el Puig Antic. El Puig Antic. I després té una carrera internacional d'aquelles que està sortint a tot arreu a Hollywood, i aquesta, encara que en aquesta fa un paper secundari. Llàstima, no?
Seguim amb més estrenes, però abans podríem destacar alguna de les crítiques. Sí. Per exemple, aquí a casa nostra, els rotatius i les revistes especialitzades, a Cinemania, Iago García deia que és la pel·lícula més sèria entregada per Marvel fins a la data. També és la que s'ha rodat millor. I la que s'ha escrit millor, també. Vaja.
O sigui, la millor versió de totes aquestes.
Del que s'ha fet fins
segons
ara.
Ell, eh?
L'evolució de les pel·lícules de superherois està canviant. És a dir, a les que es fan actualment, i aquest és un exemple, ja no és per públic tan infantil. Abans es feien per públic molt infantil. I aquí no, aquí ja li volen trobar el costat fosc, allò de la Guerra de les Galàxies, de Darth Vader, d'aquestes coses, i aquí li volen trobar el costat fosc. De manera que potser és de Hollywood ja pensen que els espectadors han crescut, que els nens aquells que veien les pel·lícules ara ja els agradaria més una cosa més seriosa, clar. I aquest és un exemple.
Seguim amb més estrenes. Ara ens anem al cinema francès i ja comencem amb els biopics. Àngel, ja ho he dit bé?
Biografies en forma de pel·lícules.
Efectivament, es tracta de Monsieur Chocolat, que podrem anar a veure a Cinesa.
Y ahora, damas y caballeros, el rey negro, ¡Kabanga!
Busco a alguien como tú. Quiero reconducir mi número.
¿Buscas un negro?
Busco un payaso que me asista. No me quites ojo.
Vuestro número es magnífico. Caballeros, París os espera. Espero que estéis listos, porque aquí o ganas o pierdes. No hay segundas oportunidades. Confío en vosotros.
Monsieur Chocolat, que en realitat a França es diu Chocolat a seques, i amb el seu protagonista un ben conegut, que és Omar Chay, que és el de Intocable. I en aquest cas, Omar Chay es posa la pell del pallasso Chocolat, que és el primer artista de circ negre a França i que va tenir un enorme èxit a finals del segle XIX, i també va ser el primer a fer publicitat, i també el mateix que va inspirar altres contemporanis de la Belle Époque com Toulouse-Lautrec o els germans Lumière.
No he vist la pel·lícula. És una biografia, efectivament. Recordem aquella època, l'època dels anys 20, que em sembla que acabava la Belle Époque en aquell moment.
Els feliços 20, no?
Sí, bueno, això és de feliços, m'agradaria saber de quina classe, no?
Clar.
No, que era l'època que els negres tenien un glamour especial. Per exemple, era l'època de la Josephine Baker, que era una negra molt sensual. Ara la mires i la sensualitat no és la mateixa que podia tenir ara. Però en aquell moment va revolucionar el món de l'espectacle, perquè va incorporar una sèrie de ritmes, cantava, ballava, tenia molt sex appeal, no tenia cap mania en posar d'una manera, diguem, glamurosa, per dir, eròtica, i en aquella època aquest home era un pallasso que esclar, tenia que fer el paper de, no de cara blanca, perquè de cara blanca no podia ser, perquè si era negre, i aleshores la cara blanca feia un altre, i va causar bastanta sensació més a Chocolat. Aquí no, a França li diuen Chocolat, i aquí no li han posat Chocolat perquè hi ha una altra pel·lícula,
sí.
Una altra pel·lícula que també es diu Chocolat, una pel·lícula excel·lent, si em sembla que l'heu vist.
Amb el Johnny Depp, no?
Sí, és una pel·lícula excel·lent i no l'hi han posat. Jo penso, per el que he llegit, per el que he vist, que la biografia aquesta del Monsieur Chocolat és bastant convencional i no marcarà cap època.
Home, però la seva vida és ben curiosa perquè el Chocolat va néixer a Cuba sota el nom de Rafael Padilla i aproximadament cap al 1865, en quan era ben petit, va venir cap a Europa, en concret cap a Espanya, i va treballar com a servent, enllustrador i obrer a la mina fins que el destí va portar cap a França i és on es va fer famós el circ.
Mira. És que a aquella època hi ha personatges realment fabulosos. La gent que viatjava, és que no havia transport com ara, i anava d'un lloc a un altre i trigaven mesos, clar, i volien guanyar-se les garrofes a un lloc del seu país d'origen. I això va continuar, està continuant fins ara, però ara és una altra cosa. I aquest home cubà realment era un cas insòlit, perquè imagineu-se els prejudicis racials que haurien a la França d'aquell moment amb la gent normal i un senyor que feia de pallasso a sobre.
Mm-hmm. Digues, Eva. No sabem si balla, no?, en aquesta pel·lícula, l'Omar.
No ho sé. És veritat que Intocables posa a ballar.
Jo tinc la imatge d'Intocables quan comença a ballar. Clar, si fa el personatge més d'un cubà, no?
Clar, podia ballar, sí. No, però a més feia de pallasso, diguem, tonto, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, podria ballar perfectament. Digui, Eva.
Doncs les crítiques, repetim, amb Cinemania, Iago García també ha vist aquesta pel·lícula de Montse i Chocolat, que diu que és un retrat curiós de veure sobre aquest personatge tan interessant, però que ha quedat una pel·lícula molt avorrida.
Oi, mira, vaja. Això d'avorrida ja sabeu que jo penso que és un tema subjectiu, que un crític no hauria de dir mai. Un crític no es pot avorrir una pel·lícula, i és impossible.
Anem a... Àngel, què et sembla si anem a parlar de la pel·lícula... De
què et
la...
sembla, Carme?
Et sembla bé, Carme?
Sí,
també?
Sembla que tornem a començar el joc.
A tot us sembla bé. Bé, Àngel, avui ens venies a parlar de Trumbo, que la podrem anar a veure a Yelmo.
Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor.
Hablas como un radical, pero vives como un rico.
Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo. Pero el rico ganará con la astucia de Satanás.
Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar?
¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo.
Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista.
Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados.
Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir.
¿Te has vuelto loco?
El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, usted no quiere que figure. Sobre todo si sigue haciendo de las suyas.
Seguirá
eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión.
No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido.
A algo así no se le pone fin, dándoles lo que no tienen derecho a pedir.
Llamada para ti.
¿Quién es?
Dirigida per Jay Roach, doncs ens parla del guionista famós del Tom Trumbo dels anys 40 i protagonitzat per una cara coneguda de la televisió com és el Bryan Cranston, que el vam poder veure com a pare de Malcolm i ara últimament a Breaking Bad. Àngel, tu que has vist la pel·lícula, fes-nos la teva crítica.
A mi m'ha agradat molt, no sé si perquè jo sóc molt aficionat a aquesta època de cacera de bruixes dels Estats Units, que em va semblar una època denigrant, vergonyosa, una època d'aquelles que sembla mentira que un país que tingui les llibertats que diuen que tenen els Estats Units pogués passar. La cacera de bruixes va ser organitzada en definitiva per un home que es deia McCarthy, amb la complicitat de Richard Nixon i amb diverses gent més, amb diversos senadors de dretans dels Estats Units, que era que qui no pensava com ells era un enemic dels Estats Units i que aleshores perseguien el Partit Comunista. Va haver una condemna de 10, que es diuen els 10 de Hollywood, que entre ells estava el Dalton Trumbo, i aquests 10 de Hollywood els van empresonar simplement perquè pensaven diferent i perquè havien sigut membres del Partit Comunista, que es van declarar, perquè la segona les enmiendes i convencions de la Constitució, doncs no et permeten criminar-te amb una cosa contra tu, teu. La pel·lícula té això com a fons. No parla de tota la vida del Don Trumbo, ni molt menys. Acaba en el moment en què torna a Hollywood i el reconeixen, perquè el Don Trumbo va pertanyer a una llista negra i l'impedien treballar a Hollywood junt amb tota la gent, no ell sol, sinó amb els altres. Llavors, què va fer? Es va crear la figura del guionista represaliat que signava els guions i els signaven uns altres, i d'aquesta manera treballava en els estudis. Ara treballa en pel·lícules infectes de sèrie B, pel·lícules de ciència-ficció, de terror, pel·lícules d'aquestes, i va guanyar diners a manta ell i els altres d'aquesta manera. És a dir, que va sobreviure a base de fer els guions però no signar-los. Fins que un dia el Kirk Douglas va fer Spartaco. El Kirk Douglas va fer perquè va produir Spartaco, l'Espartacus de l'Stanley Kubrick, i va tenir els nassos de posar el nom de Don Trumbo a la pel·lícula. I aleshores va haver una gran revolució, Don Trumbo va ser considerat ja com un gran guionista, i llavors es va descobrir que havia sigut el guionista de Vacaciones en Roma, que havia firmat un guionista, que havia rebut l'Oscar i ningú no sabia qui era. Això és la història del Don Trumbo, que a part d'això va fer novel·les i va dirigir una pel·lícula. Això no surt a la pel·lícula. La pel·lícula es deia Johnny Got His Gun. Johnny va agafar el seu fusell, que era una pel·lícula terrible, una pel·lícula que era sobre un soldat de la guerra de Vietnam, en sembla, era que quedava sense braços, sense cames, sord, sec, i que aleshores l'home va tenir els nassos de fer una pel·lícula sobre això. La pel·lícula no va tenir un èxit comercial, però va ser un èxit de crítica. Era un home molt interessant, i la pel·lícula reflecteix aquesta part interessant de l'autor. El protagonista ho fa molt bé. El protagonista fa molt bé, i l'època està molt ben reflectida. Surten les misèries del John Wayne, que era un ultradretà que anava contra ell i va ajudar a posar-lo a la presó, d'una cotillera, una periodista cotillera que es deia Heather Hopper, que la fa la... Qui la fa?
La Helen Mirren, potser, això, o la Diane Lane,
la Helen Mirren, la fa la Helen Mirren, que també era un de dreta. I aleshores surt aquest món de Hollywood, de la cacera de bruixes, de com era Hollywood en el moment que començava a desmoronar-se perquè els estudis ja començaven a perdre la pistonada, la televisió començava ja a ser la competència real. Ara, la pel·lícula és molt recomanable per la gent que li interessi aquesta època, i sobretot perquè reconstrueix una època dels Estats Units vergonyosa sota la figura de Don Trumbo.
És a dir, que no és només una biografia apel·lada, com en altres casos, sinó que està contextualitzada,
sí,
i que el que mostra realment és el moment, l'època en què va viure aquest personatge.
Perquè, com he dit, Don Trumbo va continuar fent cinema i això no surt.
Molt bé, Eva, alguna cosa més a dir sobre Trumbo, que és la tercera i última pel·lícula?
Podríem fer un repàs de les crítiques que s'han fet. En tenim dos de bones i una de dolenta. Comencem per les bones. Vinga, va. El diari El Mundo, Luis Martínez, escriu que la pel·lícula no només repassa un dels capítols més vergonyosos de la història de Hollywood, sinó que ho fa amb un únic format possible que accepta la intel·ligència, amb humor. Diu, no és una comèdia, però gairebé. També Irene Crespo, de Cinemania, diu que és un biopic dels bons, no brillant, però intel·ligent i entretingut, i que també ressalta la figura de Bryan Cranston. I, en canvi, Nando Salvà, del diari El Periódico, diu que Trumbo s'instal·la en l'excés i que la pel·lícula té una factura d'estil de telefilm que aniquila el drama.
Ui, què et sembla?
Quina és la factura de telefilm? La factura que et cobren per veure telefilms?
Mira.
No sé, a mi
el caire de telefilm,
em sorprenen, em sorprenen moltes crítiques que parlen d'una pel·lícula que té factura de telefilm. La pel·lícula aquella ho tingués, perquè realment ho té, perquè quina és la factura de telefilm? El pla o contrapla, les reiteracions verbals, no sé. Bé, jo no estic d'acord amb aquesta crítica, però bé. Jo penso que la pel·lícula és recomanable.
Perfecte, Àngel, doncs queda dit.
Què més?
No, ja està, ja hem repassat totes les estrenes.
Molt bé, les hem repassat, les hem criticat...
I què us, només... què us sembla si tanquem el programa, si no hi ha més estrenes?
Home, sí, la secció, el programa d'aquí una estona.
El programa de la secció. Què us sembla?
Sí,
què
perfecte.
Què us sembla? Us sembla
perfecte,
bé?
Sí. Perfecte.
Doncs mira,
hem consensuat?
Doncs mira,
sí?
adéu,
ens hem posat d'acord, més que els polítics.
Genial.
Molt bé, Àngel, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Bon cap de setmana, adéu-siau.
Adéu.
Sant Cugat a fons.